Molt bon dia. Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Pas enrere de Sabadell i bona part del Vallès Occidental per intentar contenir els contagis de coronavirus. A partir de la mitjanit entraran en vigor les noves mesures aprovades pel Procicat. Principalment afecten el sector de l'hostaleria, que haurà d'eliminar el consum en barra i restringir l'aforament al 50%. Alhora, recomana a la població no sortir de casa si no és indispensable i reduir el contacte social al cercle de convivència. L'alcaldessa Marta Ferrés avala les limitacions i admet que estem davant d'un rebrot preocupant de la malaltia. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Que estem més en un moment d'aquest altre rebot o d'aquest rebot important, i per tant això fa, com deien, que no puguem no prendre o que no es puguin prendre decisions, no? Jo crec que hem de continuar resistint i persistint, no? Són les dues paraules que estem utilitzant molt al llarg d'aquesta pandèmia. Això vol dir que no podem baixar la guàrdia i vol dir que en el moment en això hi hagi un rebot el que cal és tornar a ser molt conscient o més conscient, doncs, de la situació que vivim i per tant, doncs, òbviament prendre mesures.
De fet, el risc de rebrot a Sabadell s'ha disparat en les últimes 24 hores i se situa per sobre dels 300 punts. De moment, però, Ferrés no contempla prendre mesures més dràstiques com ara un possible confinament perimetral o el tancament dels parcs infantils. La pandèmia i els seus efectes torna a ser la notícia del dia, però en tenim d'altres que ho resumim a continuació.
Titulars.
El testimoni d'una exalumna encén les alarmes a l'escola Pia, que ha apartat temporalment de la docència un professor sota sospita per presumpte assetjament sexual. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Marta Pla explicava el seu cas particular divendres passat en una entrevista a Ràdio Sabadell. Arran de la seva denúncia, l'escola Pia de Sabadell ha apartat el professor i ha posat en marxa el protocol de protecció del menor per investigar els fets. El centre educatiu també ha contactat amb Pla per conèixer la seva experiència i traslladar-li el seu suport.
Tot a punt per a la tercera edició del Sabadell Negre.
El certamen literari arrenca aquest vespre, tot i el coronavirus. Lídia Urrutia, una de les dames del crim, organitzadores del cicle, atribueix haver pogut tirar endavant el festival a la seva tossuderia.
L'any passat ja vam tindre problemes, però nosaltres som molt tossudes i vam aconseguir tirar endavant fent un esforç per part de tothom, des de l'Ajuntament, des de la Llar del Llibre i fins i tot dels escriptors. I aquest any ens tornen a posar traves, és a dir, aquest any la pandèmia, doncs, no ens ha deixat respirar gaire, però sí que vàrem decidir que aquí no quedava un forat negre, a més, no? Sinó que tiràvem endavant. I que, com diu el nostre regidor, l'any que ve veurem com, però no podran amb nosaltres. És a dir, jo penso que cada vegada anem, com dius, teixint red i implicant a més gent de la nostra ciutadania.
Els escriptors Marta Lós i Miquel Aguirre obren el foc aquest vespre amb una taula rodona sobre novel·la negra a la Llar del Llibre.
I després d'un mes de competició, el Sabadell és l'únic equip de segona que encara no ha estrenat el caseller de punts.
La falta de consistència en els 90 minuts de partit i les poques ocasions que ha generat l'equip són les dues principals assignatures pendents per resoldre. Avui a l'Hotel Suís entrevista amb un dels davanters de l'equip, Edgar Hernández.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Francesc Figuerola, molt bon dia.
Sembla que aquests dies d'octubre una mica moguts, no donen treva, sí que hi ha algunes pauses, però bé, aquest vespre tornarà la precipitació. Però com està passant aquestes vegades, no plourà a tots els indrets, sinó més aviat al quadrant nord-est. Avui dimarts esperem una jornada realment tranquil·la, però amb núvols al vessant nord del Pirineu, que allà deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat o cobert, fins i tot, però més trencada la nuvolositat ara al migdia, i també núvols que aniran increixendo al quadrant nord-est. Núvols que a partir de mitja tarda, aquests del nord-est, deixaran alguns ruixats, xàfecs o fins i tot ja de matinada, no descartem que pugui arribar alguna tempesta. Localment poden tornar a ser intensos, per això hi ha activat un avís d'intensitat de pluja per les comarques del litoral i prelitoral de l'est de Catalunya, des del Barcelonès fins cap al nord. A la resta no s'assabentaran domini del cel serè amb bastant de vent, en cops forts de component nord i oest, però bé que faran que el dia realment sigui una visibilitat excel·lent. Demà de matinada encara esperem ruixats fins ben bé fins a mig matí al nord-est amb intensitat de pluja. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora unes obres a la C-55 a Castellbell i al Vilar provoquen retencions de fins a 4 quilòmetres en direcció sud. També continuen els problemes a la Ronda Litoral, on hi ha hagut un accident al túnel de la Vila Olímpica i això ha obligat a tallar un carril en sentit Llobregat. Tot plegat provoca cues de fins a 9 quilòmetres des del nus de la Trinitat. Situació al Servei de Transport Públic. Cristina Adrián, des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris de la R2 Sud de Rodalies de Catalunya que un esvoranc produït pel temporal de dissabte obliga a donar circulació per via única al tram Sitges-Vilanova i la Geltrú, i així Sitges i Vilanova circulen 4 trens per hora i sentit i entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova-Barcelona 2 trens per hora i sentit. Recordar també que hi ha afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. I la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen en normalitat per l'àrea metropolitana a Barcelona. I això és tot de moment, des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina, bon dia. Passen poc més de 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qualifica l'augment de casos a la ciutat com un rebrot important i fa una crida a complir les mesures aprovades pel Procicat per frenar el creixement del coronavirus. Unes mesures que entraran en vigor a partir d'aquesta mitjanit i que s'allargaran durant 15 dies. Marta Farrés, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, ha demanat a la ciutadania persistir en la responsabilitat individual i col·lectiva. Apunta de fet que aquest tipus de mesures s'aniran activant i desactivant de forma intermitent, però fins que no hi hagi una vacuna.
Sí, des del seu punt de vista, el més important és reduir els contactes socials perquè és on es produeixen més contagis. Farrés assegura que de moment la situació a l'Hospital de Sabadell està controlada, però cal que tots abaixem el ritme un altre cop per evitar que creixi la pressió assistencial.
És veritat que la situació del taulí en aquests moments doncs, està continguda, però tampoc sabem com acabarà evolucionant. No? I per tant, jo crec que en aquest sentit el més prudent doncs, és, òbviament, tornar a apel·lar doncs, aquesta persistència i aquesta resistència, no?, de tots plegats.
En matèria sanitària, Farrés ha celebrat que hi hagi l'Hospital Temporal Vallès Salut preparat per si s'arriba a la fase 2 de contagis i demana al Departament de Salut més personal i recursos a l'assistència primària.
I pel que fa a les mesures que l'Ajuntament té prevista aplicar, de moment es cenyeixen a les aprovades pel Procicat i no n'hi haurà d'extraordinàries a nivell municipal.
No hi ha previst el tancament dels parcs infantils ni la cancel·lació dels espectacles i activitats culturals, així com tirar enrere l'obertura de les avingudes Concòrdia i Matadepera els dissabtes a la tarda. En canvi, sí que hi haurà més mesures per conscienciar la població al carrer. Pol Gibert és el portaveu del govern.
Tornem una mica a activar protocols que hi havia de conscienciació i intentar que la gent sigui conscient a nivell d'espai públic de les mesures que hi ha. Això vol dir agents civils al carrer un altre cop, vol dir tornar a activar protecció civil, a megafonia, col·laboració amb els associacions de veïns perquè aquestes mesures no es coneguin, doncs tornar una mica a la presència al carrer perquè la gent sigui conscient que estem en una fase un altre cop complicada de contenció del virus.
També es fomentarà el teletreball de la plantilla municipal sempre que sigui possible. En aquest sentit, es mantindrà l'atenció ciutadana, la policia municipal, logística, manteniment i consergeries d'equipaments públics.
Repassem les mesures que entraran en vigor aquesta mitjanit i durant 15 dies, unes restriccions que s'aplicaran a Sabadell i 14 municipis més del Vallès Occidental per frenar l'augment de casos de Covid-19. Reducció dels aforaments en bars i restaurants, espectacles culturals i actes religiosos.
A partir de demà torna a ser del 50% a l'interior de bars i restaurants i a les terrasses i no es podrà consumir a la barra. Tots els locals hauran de tancar a la 1 de la matinada i es demana que es prioritzi el servei a domicili o per emportar. Els actes culturals, tant en llocs tancats com a l'aire lliure, serà del 70%. A les cerimònies religioses i activitats esportives els aforaments seran del 50%.
Les activitats comercials hauran d'evitar les aglomeracions.
I ho hauran de garantir insistir en un distanciament físic dels clients d'un metre i mig i un espai de 2,5 metres quadrats per persona.
I a la ciutadania es demana reduir l'activitat social.
Ens hem de quedar a casa tant com sigui possible, reduint al màxim els contactes socials. Es manté la limitació de les trobades a 6 persones. A les empreses es demana que es facilitin els productes d'higiene, que la mascareta sigui obligatòria i es fomenti el teletreball al màxim possible.
I segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot puja 63 punts en 24 hores fins als 331. Recordem que a partir de 200 es considera molt alt. L'índex de transmissió també puja, ho fa gairebé 2 dècimes a la ciutat fins a l'1,22, mentre que la taxa de confirmats per PCR dels últims 7 dies està en 142 amb 83 positius per cada 100.000 habitants. I els metges de l'atenció primària estan cridats des d'avui fins divendres a la vaga, una convocatòria que ha fet el Sindicat Metges de Catalunya i que afecta els metges del 80% dels centres d'atenció primària. Marxem fins a un d'aquests ambulatoris a la ciutat on hi tenim l'Aleix Graell, que ens explica l'última hora i l'ambient que es viu en aquest equipament. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia, Núria. Doncs, segons dades d'aquest migdia de l'Institut Català de la Salut, han xifrat en 19,8% el seguiment d'aquesta vaga. En canvi, pels convocants, la xifra superaria el 55%, és a dir, que un de cada 2 metges cridats a l'aturada haurien secundat la mobilització. Una protesta que ha començat a les 8 del matí i que s'acabarà a les 8 del matí abans de tornar a començar demà. Segons les dades que hem conegut, la Regió Sanitària de Barcelona Nord, la que ens afecta, tindria unes xifres al voltant del 24,5% de seguiment per davant d'altres com Tarragona, Lleida o la Metropolitana Sud i per darrere de comarques gironines, on s'ha registrat la incidència més alta. Són dades de l'Institut Català de la Salut que xifra en un total de 561 metges que han seguit la convocatòria arreu del territori. I mentrestant, aquí a la plaça de Joan Oliu, on hi ha el cap del centre, hem vist una activitat d'un dia feiner. La protesta no s'ha transformat en grans cues al carrer o aglomeracions a les portes i molts dels usuaris que avui passaven per aquest centre de salut primària admetien que no sabien res de l'aturada convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya. Només en alguns moments la cua s'ha fet fora de l'edifici i a hores d'ara, fins i tot perquè deu ser hora de dinar, no veiem que ningú sigui al carrer esperant per ser atès. Tampoc hem vist grans aglomeracions ni hem pogut veure protestes o alguna pancarta que fes pensar que avui era un dia de vaga. Una convocatòria, recordem, que ha anat acompanyada de veus en contra i crítiques per com s'enfronta la problemàtica dins del sector. Cap dels sindicats presents en la sanitat a la ciutat pública ha secundat la protesta, si bé alguns hi estan d'acord amb el rerefons.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora des del Centre d'Atenció Primària del CAP Centre.
Que vagi bé, bon dia.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Esteu notant que parleu diferent amb la mascareta posada? Forceu la veu? El Col·legi de Logopedes de Catalunya alerta que el seu ús pot arribar a causar disfonia en aquelles persones que el fet de parlar és fonamental en la seva feina. Els especialistes expliquen que sense adonar-nos-en deixem de respirar amb normalitat i aquí, Pere, comencen els problemes.
Per exemple, una de les conseqüències és carregar en excés la musculatura cervical. Marina Pintanel, una de les vocals de la Junta del Col·legi de Logopedes de Catalunya, diu al programa El Cafè de la Ràdio que la inèrcia ens porta a creure que se'n sent menys.
El primer que ens passa és que és una percepció, no? Una sensació que tenim d'un cos estrany davant de la boca i això fa que ens pensem que ens senten menys. Per tant, augmentem la intensitat i forcem. Si no estem acostumats o no tenim una bona tècnica vocal al fer la projecció, doncs forcem i ens fatiguem. Per això està ben més fatiga vocal.
Forçar la veu acaba comportant cansament, sobreesforç muscular, irritació i incomoditat. Per això és important, davant dels primers símptomes que la cosa no va bé, adoptar mesures. Pintanel diu que estan pujant les consultes, però manquen estudis sobre el tema. Per això recomana consultar els especialistes el més aviat possible. Beure aigua, respirar pel nas o segellar bé els llavis són bones pràctiques a seguir. No, en canvi, remeis clàssics com la llimona de tota la vida, que pot agreujar la sensació de picor.
Un minut per arribar al punt de 3:15. Us ho dèiem en titulars. L'Escola Pia de Sabadell ha apartat el docent que va ser acusat de conductes inadequades per una exalumna fins que s'esclareixin els fets i recorda als pares que tenen una bústia de protecció del menor. L'exalumna Marta Pla, durant el transcurs d'una entrevista al Cafè de la Ràdio divendres passat, parlant d'un altre cas d'abusos que va patir a l'escola industrial, s'hi va referir així.
Amb l'Escola Pia, però va ser quan jo estava a l'ESO. Hi havia un professor en concret, que no sé si puc donar nom, però hi ha molts hi ha diverses alumnes que han passat pel mateix que jo, que igual no era tan constant el tema dels comentaris, l'assetjament constant, però sí que de tant en tant feia coses o t'agafava i t'assentava a la seva falda i t'estic parlant de nenes de segon d'ESO, a tercer.
Aquest fet ha decidit la direcció del centre iniciar una recollida d'informació dels fets aplicant el protocol de protecció del menor aprovat des de l'any 2012 a tot Catalunya en aquests centres.
També han contactat amb l'exalumne per interessar-se pel seu testimoni i benestar. Pla feia esment durant la seva intervenció a les queixes per part d'altres pares de l'actitud degradant d'aquest professor en aquella època en què ell anava a classes al centre, però no té coneixement que s'iniciés cap procediment per encarar els fets. L'Escola Pia ha transmès una carta a les famílies explicant la decisió presa i els ha indicat l'adreça on poden enviar informacions relatives a la protecció dels menors.
I en paral·lel, l'Ajuntament està estudiant com pot oferir suport jurídic a les alumnes de l'Escola Industrial afectades per suposades actituds d'assetjament sexual per part de l'antic director del centre. Així ho ha expressat avui la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, assegurant que es vol reglamentar per actuar davant casos semblants que puguin anar sorgint.
En cas de que alguna d'elles denunciï, nosaltres també estem estudiant des de l'Ajuntament quines accions podem posar a terme. Tot i així, sí que m'agradaria adelantar-nos que nosaltres, des de l'àrea de feminisme en aquest cas, el que estem fent és que ens posarem en marxa per crear un reglament d'igualtat, perquè pensem que tindrem una forma també jurídica més forta i al darrere per, en el cas que alguna de les noies necessiti l'ajuda, en aquest cas de l'Ajuntament.
L'Ajuntament també ha demanat al Departament d'Educació que investigui els fets de l'Escola Industrial i que emprengui les mesures pertinents. Així mateix, l'administració local ha contactat amb les afectades per posar-se a la seva disposició.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Evitar aglomeracions al cap de setmana de Tots Sants al cementiri de Sabadell és l'objectiu que s'ha fixat aquest any l'Ajuntament arran del context de coronavirus. Per això el dispositiu especial s'avançarà el cap de setmana anterior al de la commemoració per facilitar una visita esglaonada a les instal·lacions de Sant Nicolau. Des de l'administració local fan una crida al conjunt de la ciutadania perquè no deixi pel dia 1 de novembre la tradicional visita a l'equipament.
El cementiri estarà preparat per assumir les mesures de prevenció del coronavirus. Per evitar aglomeracions s'habilitaran 4 entrades que disposaran de gel hidroalcohòlic i es reforçarà la neteja de les instal·lacions. També es disposaran de les parades de flors a l'aparcament per facilitar la mobilitat dels vianants dins del cementiri. A més, per primer cop, no hi haurà una programació cultural, ho ha apuntat la regidora de Salut, Sònia Sada.
No es farà cap acte cultural, no es farà cap cerimònia, no farem cap celebració, la situació sanitària no ens ho permet, aquell dia tampoc no hi haurà cap funeral. I la limitació de l'aforament, segons evolucioni la situació, penseu que tot és canviant, encara ens queden 15 dies, més de 15 dies per davant i tot canvia. Ara mateix, per la situació dels contagis, segons el Procicat ens diu que l'aforament no pot superar les 2.000 persones.
Tot i que el dispositiu s'ha organitzat per regular el flux dels visitants al cementiri, s'ha de recomanar que es passi per les instal·lacions en els pròxims dies, sobretot en el cas dels col·lectius de risc.
El segment de població més envaïda, que són els usuaris que tenen més arrelat aquest costum d'anar per Tots Sants, ens consta que han estat avançant les seves visites i probablement aquell dia hi haurà una afluència menor. Sí, també demanem que en cas que hi hagi gent gran que vulgui anar aquell dia per tradició i que podem entendre, que vagi acompanyat d'algú jove, per si el seu nínxol està en alçada i s'han de pujar o baixar a les escales, doncs que hi hagi sempre alguna persona jove que els pugui ajudar i també agilitzar la seva estada dintre del propi cementiri.
El reforç del servei d'autobusos fins al cementiri arrencarà el cap de setmana del 24 i 25 d'octubre amb la línia L4-F4 funcionant cada 15 minuts entre 8:45 del matí i 3:45 de la tarda. La mateixa freqüència de pas s'aplicarà el dissabte 31, però fins a 6:45. El dia 1 de novembre els busos passaran cada 10 minuts.
Les primeres setmanes de curs escolar estan deixant problemes d'organització als menjadors dels centres educatius. Segons han denunciat a Ràdio Sabadell, les escoles Joaquim Blomer i Joan Maragall, la companyia CERS no ha adaptat el servei que ofereix a la trentena d'equipaments sabadellencs a les necessitats de la pandèmia de coronavirus. De fet, han hagut de ser les direccions de les escoles qui han assumit les previsions, tot plegat per evitar que l'esforç de creació de grups bombolla i de les entrades i sortides esglaonades no es malbaratés a l'hora del menjador.
L'escola Joaquim Blume va rebre un avís de CERCS pocs dies abans de començar el curs dient que no podien assumir les mesures de seguretat que se'ls demanaven. El director del centre, Domingo Rodríguez, amb el suport de l'AMPA, van buscar un pla alternatiu per no deixar els alumnes sense aquest servei. Ara els nens ocupen tres aules durant el menjador i la direcció està supervisant el servei. Rodríguez explica quin escenari s'han trobat.
Tot el que havíem de fer nosaltres ho hem fet com a escola. I ens trobem que arriben el dia 14 les monitores, que no saben què és un grup estable, que m'agafen dos grups estables diferents perquè la ràtio no és la, no superen la ràtio per tenir més d'una monitora i me'ls barregen. Dic, perdona, que estem aquí fent de tot perquè hi hagi seguretat i arriba l'hora del menjador i això és un caos. El primer dia va ser terrible.
A l'escola Joan Maragall, la directora Cristina Mat es va plantar i va decidir no obrir el menjador fins que l'empresa en pogués garantir la seguretat. Va estar tancat dos dies. Per a Mat és inadmissible haver d'arribar a aquests extrems en una escola on tots els nens que fan ús del menjador estan becats.
Ha sigut una dificultat. Vull dir, l'escola, el primer dia hi havia molts nens. I els nostres alumnes, tots els que es queden al menjador, són nens becats. No es queda, excepte algun nen que complementa la beca, alguna família... La majoria només es queden a dinar els dies que tenen beca, vull dir que són famílies necessitades i no es van poder quedar durant dos dies. I això era gairebé, bueno, ostres, tancaven un promig de 100 nens diaris a dinar.
El regidor d'Educació, Manuel Robles, admet que els primers dies de curs es van produir desajustos en els serveis de menjador, però assegura que ara ja funcionen amb normalitat.
L'empresa, cert, doncs s'havia vist una mica desbordada, atès que tota la planificació feta al mes de juliol va haver de canviar-la pels nous anuncis de la Conselleria d'Educació de reducció de ràtios, de ràtios de no grups superiors a 20 amb el grup bombolla de l'aula, vull dir, i tota aquella planificació, pues, lògicament, va haver de pues, reajustar-la. Quan parlem de reajustaments, sempre n'hi han desajustos.
Robles també ha negat que es barregin grups bombolla als menjadors escolars, però sí que admet que una mateixa monitora s'ha de fer càrrec de més d'un grup per complir amb les ràtios d'aquest servei. Una situació assenyala que també assumeixen docents especialitzats.
Notícies migdia.
8 minuts per arribar al punt de les dues. Representants del comitè d'empresa d'Esmats han entregat un informe als portaveus municipals en contra de la instal·lació de GPS als carros de la neteja viària. Aquest matí s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament i han estat convidats a donar el seu punt de vista a totes les forces municipals després de la junta de portaveus celebrada a l'edifici consistorial.
Han pujat un membre de cadascun dels quatre sindicats que conformen el comitè d'empresa. Segons fonts sindicals, han entregat un informe consensuat on els treballadors es mostren contraris a la instal·lació de dispositius GPS als carros que es porten a peu per oferir el servei de la neteja viària. La plantilla considera que no es poden considerar vehicles i que es tracta d'una invasió sobre els treballadors. En canvi, des de l'Ajuntament, el portaveu Pol Gibert ha assegurat que hi ha una resolució judicial que els hi obliga, tal com posa el contracte del servei.
Jo va resoldre la sentència judicial, ja va dir que era així, que s'havia de posar també amb els carros que van a peu i, per tant, doncs, ara estem a la fase aquella de negociació d'implementació final.
El comitè d'empresa, en canvi, defensa que es tracta d'unes mesures cautelars i que s'hauria d'esperar la sentència ferma.
I afegim un parell de punts més. Tret de sortida als treballs d'asfaltatge i pacificació del tram inicial del carrer Les Paus, al centre.
Es treballarà a la calçada entre els carrers Lluna i Fontnova. Alhora també s'actuarà al carrer Lluna per ampliar un tram de vorera i millorar la connexió per a vianants entre els carrers Les Paus i Comèdies. Els treballs s'allargaran fins divendres. Durant aquest mateix període s'actuaran un total de 8 carrers més, que són el de Sant Maties, Sant Domènec, Salut, Rodoreda, Gambús, Sant Anac, Sant Baldomer i Passatge de Colom. L'horari d'aquestes actuacions serà de 8 del matí fins a les 7 del vespre. La renovació dels ferms s'inclou en el projecte Fem Barri, que ha de garantir uns espais públics de qualitat a tots els barris. El programa complet de renovació de ferms compta amb un pressupost de 2.200.000 euros.
L'aeroport de Sabadell ha estat el segon de l'estat en nombre de moviments no comercials durant el mes de setembre.
Amb un total de 4.407 operacions, l'aeròdrom sabadellenc se situa només per darrere del de Madrid a 4 Vientos en aquest tipus de vols i seguit pel de Jerez. La companyia Aena ha informat que durant el mes passat ha registrat un total de 5.457.083 passatgers.
I acabem, Joan Saborido s'incorpora a la direcció de Càritas Diocesana de Terrassa.
L'economista ja és membre de l'organització de la Junta que té a Sabadell des de fa més de 10 anys. Juntament amb ell, la direcció general i el bisbe de Terrassa també han decidit incorporar-hi el voluntari de Matadepera, Francesc Flotats.
Arrenca la tercera edició del certamen literari Sabadell Negre.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Les Dames del Crim i la Llar del Llibre tornen a unir-se per tirar endavant el festival dedicat al gènere negre i que enguany s'amplia en nombre de jornades. S'inaugura aquest vespre amb una taula rodona sota el títol Ha d'assassinats a càrrec dels escriptors Marta Alòs i Miquel Aguirre. Des d'avui fins dissabte, les Dames del Crim han organitzat un total de 5 taules rodones sobre el gènere negre, ja sigui en novel·la, còmic o cinema. De fet, entre les novetats d'aquesta edició hi ha una classe magistral sobre la pel·lícula Casablanca a càrrec del periodista i excol·laborador d'aquesta casa, Albert Beorlegui. També un concert a l'Espai Cultura programat per dijous, dia 15.
I el dijous mateix tenim sessió doble, perquè després a les 9 del vespre a l'Espai de Cultura de la Fundació Sabadell Menors 1859 del carrer d'en Font tenim l'espectacle Noir, que és música, pel·lícules i històries, amb el Jordi Sans Quartet, Jep Barceló, Carles Prats i Jordi Fiter, que ha fet el guió i la direcció.
Totes les activitats programades a cavall entre el format presencial i telemàtic es faran seguint tots els protocols de seguretat. Hi haurà aforament limitat al 70% en els espais on es facin, caldrà portar mascareta i usar gel hidroalcohòlic i, el més important, caldrà inscripció prèvia.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recte final del Notícies Migdia. Comencem parlant de nou de coronavirus perquè el risc de rebrot, en aquest cas a Catalunya, ha pujat 27 punts en les últimes 24 hores. Salut distribuirà 500.000 testos d'antígens durant aquesta setmana per detectar nous casos.
L'índex de rebrot per coronavirus a Catalunya és de 338,49, 27 punts més que ahir. La taxa de transmissió també ha pujat respecte a la setmana passada i ja arriba a l'1,33. El Departament de Salut ha anunciat que aquesta setmana desplegarà 500.000 testos ràpids que permetran tenir resultats en 20 minuts.
I a la mateixa línia, la Generalitat ha advertit que les noves mesures de protecció entraran en vigor aquest divendres i afectaran la mobilitat i la restauració.
El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha anunciat que volen extremar les restriccions a partir d'aquest divendres. Tot i que ha reconegut que les mesures seran contundents, ha descartat qualsevol confinament perimetral, així com el tancament total de les universitats. Ramentol ha avançat que les restriccions implicaran un sacrifici personal i, per tant, la mobilitat i el sector de la restauració en seran els principals afectats.
I el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que no es donen les circumstàncies per aixecar l'estat d'alarma a Madrid, tal com demana el PP. En una entrevista a la SER, el ministre ha afegit que si durant la setmana es donessin aquestes condicions, en algun dels municipis es podria proposar l'aixecament del confinament perimetral, tot i que ho ha descartat amb les xifres actuals. Illa també ha expressat la seva voluntat de tornar a la senda de la cooperació amb la Comunitat de Madrid, però ha afirmat que l'objectiu no és baixar dels 500 casos per cada 100.000 habitants, sinó per sota, fins i tot, del 100. I acabem, nova frenada en la recerca de la vacuna contra la Covid-19.
Johnson & Johnson ha aturat temporalment l'assaig clínic de la vacuna arran de la malaltia inexplicable, diu la companyia en un comunicat que ha desenvolupat un dels participants. La farmacèutica ha assegurat que els esdeveniments adversos són una part esperada de qualsevol assaig clínic, especialment en grans estudis com aquest que es trobava en la fase 3.
Fins aquí el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.